Sant Cugat a fons, amb Alba Triadó.
Falten 12 minuts per arribar a les 12 del migdia. És moment de parlar de literatura i aquesta setmana ho fem amb Jordi Van Campen. Molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
Avui fem un viatge, per dir-ho d'alguna manera, en el temps de la literatura, perquè si bé parlarem de Silví, finals del segle XIX, acabarem parlant de l'última novel·la del David Trueba, oi?
Oi, però comencem amb un viatge en el temps i amb el temps, perquè amb aquesta pluja que tenim, què millor que parlar d'una mica d'autors romàntics, d'autors antics, d'autors que ens transmeten a petits moments deliciosos. I en aquest sentit, Gerard de Nerval, que és aquest francès magnífic, que a mitjans del XIX doncs, ens va deixar Silví, entre moltes altres coses, i Silví és un petit llibret que Quaderns Crema va recuperar no sé si l'any...
Quina afició hi quedarem al Quaderns Crema.
Jo soc molt de Quaderns Crema, ho he d'admetre. L'altre llibre no ho és, L'altre llibre no ho és. Però vaja, un llibret petitet, deliciós, que te l'he portat, el tinc per aquí perquè el vegis una mica, em sembla que el tinc a alguna banda. Mira, és que és petitet.
I tant.
És molt petitet, són 80 paginetes, però és una petita delícia, és un ficar-se, obrir les pàgines i ficar-se en un espai doncs, de tranquil·litat, de boscos, de nois joves absolutament idiotes que pensen que l'amor és meravellós, de dones ideals, aquesta mena de coses.
Ideal també per aquests dies de pluja, deies? Que eren una mica romàntics, també?
Home, hem de llegir, no? Jo crec que la pluja acompanya. Ara fora de micròfon
això
comentàvem
sí,
coses negatives de la pluja, però
sí.
en positiu, la pluja també ens porta doncs, això, a moments de recolliment, d'estar en aquella butaca de casa i a fer un llibre i enfonsar-se en una pàgina. I per què no? Gerard de Nerval, la Silví, que és aquest... Ja et dic, hi ha moltes altres coses, Hi ha obres completes, fins i tot editades a Galàxia Gutenberg, però tenim aquest Silví en català amb una traducció molt, molt maca de Lluís Maria Tudó convidar tothom doncs, a submergir-s'hi.
Què hi podrem trobar en aquesta història de Silví? Ens parlaves d'aquests joves que creuen en l'amor romàntic, en la dona perfecta, no?
Bé, és aquella idea, Hem de deixar fora tot el que és el nostre pensament actual, prejudicis, etc.
Hem de dir,
a veure, sóc un jove, doncs, adinerat, més o menys, i me'n vaig a teatres, doncs, a vodevils d'aquesta època, del 1850.
On ens situa l'obra, Jordi?
Bueno, doncs, va per bastants llocs de França, perquè són tres dones les que surten i cada una té el seu paisatge. El més interessant és el rural, és un paisatge que ens trasllada també a festes populars paganes, festes que duraven tota la nit, recordem aquella època que no hi havia televisió, que no hi havia estrès d'aquestes, i la gent el que feia, doncs, unes dates assenyalades era celebrar quan podien, evidentment, i doncs, la gent del camp, per exemple, doncs, ballava i cantava durant tota la nit fins que es feia de dia, no? I de tant en tant els nobles del castell baixaven i es permetien el luxe d'anar amb els pobres allà doncs, a ballar.
Juntar-se amb la plebe.
No? Amb la plebe, no? Aquesta mena de coses. Però és molt bonic, és molt honest, tots són sentiments molt purs, però clar, també enganyosos. El mateix noi doncs, que està superenamorat de la noia del poble, quan veu a la noia més poderosa econòmicament, doncs s'enamora d'ella, etcètera, etcètera.
Gerard de Nerval.
Deixa'm dir només, que sempre més enyorarà a la noia del poble.
Seria l'amor més porc.
Clar, sí. Evidentment. Al final saps que t'has equivocat i enyoraràs aquell amor doncs, al qual no li vas fer cas.
Potser li ha sortit aquesta novel·la romàntica perquè ell també escrivia molta poesia.
Sí, home, clar, Nerval és sobretot un poeta. Però és molt curiós com la incidència, la influència que ha tingut després és més en prosa. Si algú s'hi dedica i s'hi vol entretenir, hi ha una cosa molt curiosa. Al començament d'aquest llibre de Silví hi ha pràcticament les mateixes frases o els mateixos motius, les mateixes idees que a la recerca del temps perdut de Proust. Que 50 anys més tard, basant-se en aquest llibre que coneixia de sobre, perquè fins i tot Proust va pronunciar conferències sobre Nerval, doncs ell agafa el punt de partida de Silví i a partir d'aquí construeix el que és considerada l'obra magna de tots els temps contemporanis, no? Que és a la recerca del temps perdut. Vull dir que és un llibre important.
Silví, quina jove és d'aquestes tres que ens deies?
La pagesa, la que no és ningú, l'amor juvenil, l'amor, doncs, de mirades innocents, que no hi ha cap mena de contacte, que senzillament, doncs, potser com a màxim t'has agafat la mà en algun bosc davant dels pares vigilants, no? Però clar, que després enyoraràs tota la vida.
Podria haver viscut alguna cosa així, Gerard de Nerval, o és purament romanticisme
literari? No sona que ell visqués aquesta mena de cosa. La seva biografia, que si vols un dia en parlem, és molt complexa. Pensa que Nerval acaba, bueno, com tants altres també, doncs, penjat, autopenjat.
Déu-n'hi-do,
autopenjat, a més, amb una corda que ell mateix que havia estat ell ensenyant la corda als seus amics abans, i dient que allò era la seda dels déus, no sé què, i al cap d'un parell de dies, pum, eh? Bueno, noi, són els romàntics.
Sí, esperem
que... les últimes conseqüències.
Que el romanticisme vagi per millors camins i sigui una apologia a la vida també en algun dels casos.
Deixa'm canviar de música perquè ara hem d'anar a un món totalment diferent.
Fem un salt en el temps, però podríem dir que continuem parlant d'amor. O de desamor.
De desamor, més aviat que d'amor, em sembla. Però vaja, un salt en el temps important. Els nostres escoltadors, oïdors... com en dieu? Els...
Oients.
Ara jo estava aquí dient no sé quines paraules. Em renyaran els del català abans. Els oients hauran identificat, doncs, aquesta melodia en la qual es canta la ciutat de Barcelona, perquè Barcelona és una ciutat molt important en aquest llibre de David Trueba, el qual coneixem més per la seva part cinematogràfica, en la qual doncs és brillantíssim i realment excels i que guanya tots els premis. Ara no fa gaire, el vam veure als Goya, no? També, em sembla.
Sí, al febrer, oi?
I, en canvi, és un molt bon escriptor. Sorpresa, eh? Ja ens havia publicat novel·les anteriorment, per exemple, Cuatro Amigos, però ara n'ha tret una nova que té un cert, no sé si morbo, una certa cosa interessant, perquè sabem que recentment, doncs, ell i l'Ariadna Gil, doncs, han trencat peres. En Partit Peres es diu? Partit Peres.
Partit Peres.
Què es diu així?
Sí.
Bueno, i el cas és que aquest llibre una mica sona a això, perquè del que parla és d'una parella, doncs, de la nostra quinta, jove, no sé què, que, doncs, s'acaba, eh? I d'aquelles dubtes, d'aquelles coses, els problemes que tenim en la quotidianitat de Barcelona, de, bueno, o d'on vulguis, no? I aquí està.
És Blitz, que no havíem dit el títol de l'obra. Aquí sí que trobem el paral·lelisme, dius, amb el Trueba, com no el trobàvem abans amb Gerard de Nerval, tot i que el protagonista d'aquest llibre és artista. Per tant, fins i tot, en aquesta línia, oi?
És molt evident que és autobiogràfic. La primera meitat del llibre. Blitz i altres certeses. Blitz i altres certeses. Aquestes certeses serien les coses en les que el lector s'identificarà immediatament amb els protagonistes del llibre, des de menjar kebabs...
Ens és molt proper en el temps, per tant, i a les històries, oi?
Però és que, a més, vol ser un llibre d'avui que parla dels temes d'avui, de Barcelona, de la brutícia, del turisme, de les adopcions, de la precarietat laboral, de totes aquestes històries, de la por al compromís, aquesta mena de coses que ens passen a tots una mica. I aleshores, doncs clar, amb aquests temes, doncs, sobretot parlar de deixar o que et deixin, que m'han deixat, no, he sigut jo, no, aquestes coses, no?
No, ha sigut de mutu acord, oi?
Aquesta mena de coses. I per tant és molt actual, és molt actual, i és molt fàcil que ens identifiquem amb ell. Blitz i altres certeses, insisteixo, novel·la superràpida, a més de llegir, el Trueba és un, clar, és cinematogràfic.
El ritme el domina.
El ritme el domina, igual que el Tornatore, també quan escrivia novel·la, doncs, rapidíssim, són textos ràpids, àgils, i està molt bé. La primera part molt autobiogràfica, molt reflexiva, la segona part sembla més ja feta, en plan, això que ja que ho tinc ho publico, i vinga, faig aquí accions per acabar-ho i avall. Està molt bé, francament. No sé, després hi ha el tema de la relació Madrid-Barcelona, que clar, ell la viu molt de prop, no? De fet, ell, en els Goya que dèiem abans, l'hem vist defensant Catalunya, dient, escolteu, que senyors de Madrid, que tant hem d'escoltar el que diuen allà, no?
Sí, a vegades se li fa cas o se li fa menys cas. Sembla que a la cultura no se l'escolta gaire, tampoc, malauradament, en aquest país. També parla de les relacions de diferents edats, perquè després d'aquest desamor que viu el protagonista,
s'anomena Helga o Helga,
viu una segona etapa.
Una senyora seixantina, i de cop i volta el sexe canvia molt, perquè el llibre també parla molt de sexe, no? I clar, de cop i volta tot és molt diferent, tot és molt... No vull desvetllar gaire secrets,
no,
però té la marinera, el llibre. Vull dir, és un llibre desenfadat. També és una opinió personal, però penso que el Trueba té aquella mena de personalitat que ens agrada seguir, tipus, saltant distàncies, tipus Pep Guardiola, que quan parla l'escoltem.
És com una mica un líder, podria
dir
d'alguna manera.
Un líder, però un líder tranquil, un líder no agressiu.
No exaltador.
No és un Laporta, no? És més un Guardiola. Aleshores, és una persona doncs, que allò que diu, fem bé d'escoltar-ho, no? Com a mínim ens fa reflexionar.
Per tant, si ens agrada escoltar-lo, si ens agrada veure les seves pel·lícules i encara no hem llegit cap de les seves obres, és una bona oportunitat.
És una bona oportunitat per trobar temes actuals, per trobar sentit de l'humor.
Important.
Per trobar reflexions sobre això que diem, la por del compromís, tal. Per trobar escenes que segurament tots hem trobat i ens hem identificat, com per exemple hi ha una molt divertida a la boqueria, no sé si l'has vista, en la qual doncs, una senyora diu, és que clar, hi ha tants turistes que no podem comprar, no? I el de la fruiteria li diu, per què no se'n van tots vostès a prendre pel sac?
I em deixen els
turistes, que és el que jo vull, no? Clar, jo això ho he sentit a la boqueria també, saps? Aleshores això és molt real.
Que ens hi podem situar ràpidament, per tant podem entrar dins d'aquesta novel·la.
Molt fàcil entrar, així com el Nerval evidentment has de fer un esforç per tu voler traslladar-te a mitjans del segle XIX i tu oblidar tot qui ets.
Oi?
Clar, però, ei, meravellós, entres allò, és un món màgic. Entres aquí i et recorda el teu món, però també, doncs, aprens a enriure tant.
Recomanat per Sant Jordi?
Ui, Sant Jordi, oh, quina mandra!
Sí?
Totes les recomanacions dels llibres que haurem de fer.
Gairebé un mes, encara no.
Jo ja sé que és molt així, però sempre dic el mateix. Remeneu per casa, que teniu centenars de llibres a casa. I segur
que
n'hi ha...
Ai, si et senten els llibreters, Jordi.
Bueno, doncs, escolta'm, potser publiquem massa. Potser publiquem massa.
Sembla que tots els llibres tracten d'amor ara. Recomana'ns algun llibre a part d'aquest parell, ara que arriba Setmana Santa, alguns tindran més temps per estar a casa, per
doncs
llegir,
mira,
per prendre les coses amb calma.
Et diré una cosa que em va dir ahir el Sergi Bernils, el pintor. Ahir estàvem dinant i em diu, estic rellegint llibres de quan jo tenia 15 anys, rotllo Enid Blyton, i escolta, clar, s'ho passa teta. Clar, perquè no només recupera una bona història,
i li dones
sinó que recuperes a tu mateix. Per què no? Agafem aquells llibres que ara han acabat al quarto dels nens. A veure què tal són.
Doncs ens quedem amb aquesta recomanació, Jordi. Rellegir llibres de la nostra adolescència. Un bon exercici per aquesta Setmana Santa. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Adéu-siau.
Sant Cugat a fons, a Cugat.cat.